Radio Estel. A Radio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, quan passen 5 minuts de les 6, comença la tercera edició del programa Persona i Vida. Salutacions cordials al control tècnic de Mario Ramírez i a la presentació que us parla Gerard Carrión. Un programa dedicat a parlar a la bioètica i a la medicina. Els dimecres parlem de bioètica i el dijous de medicina. El programa està patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya i abans de començar el programa volem fer una pinzellada de la història d'aquesta associació. L'any 1879, un petit grup de metges de Barcelona, reunits periòdicament sota la presidència del doctor Anguera, va decidir crear una revista titulada El sentido católico de las ciencias médicas. La revista publicava les novetats clíniques i també terapèutiques, a més de possibles conflictes entre la ciència i la religió. Al cap de pocs anys, l'any 1884, es va fundar la Societat Médico-Farmacèutica de los Santos Cosme i Damián, també anomenada Hermandat, patrons de la medicina. Els membres de la societat tenien com a màxima preocupació demostrar que no hi havia contradicció entre la ciència i la revelació. El sentido católico de las ciencias médicas es va publicar fins l'any 1888 i 10 anys més tard, al gener de l'any 1898, va aparèixer la revista mensual El criterio católico de las ciencias médicas, editada per la nova junta directiva, formada, entre d'altres, pel doctor Jorge Anguera, reelegit president, i pel doctor José Blanc Ibanet, tresorer i expert en deontologia mèdica i famós higienista, amb importants publicacions i ampla bibliografia. El doctor Blanc va ser l'ànima de la publicació durant 25 anys fins a la seva mort el dia 6 de març de l'any 1923. Amb ell mor també el Criterio Católico de las Ciencias Médicas. En etapes posteriors, ja com a Associació de Metges Cristians de Catalunya, l'associació ha estat presidida pel doctor Massons, actualment president honorari, i pel doctor Josep Maria Simón Castellví, actualment és el president de la Federació Internacional d'Associacions Mèdiques Catòliques. Metges Cristians de Catalunya té una història que comença l'any 1879, per tant, existeix des de fa 133 anys. I avui toca parlar de la bioètica i parlem de l'avortament.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I avui a l'estudi 3 de Radio Estel a Barcelona ens acompanya el doctor Ferran García Faria. Ell és pare de 6 fills, especialista en medicina interna, medicina familiar i comunitària i màster en bioètica. El doctor García Faria és el president de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Doctor García Faria, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Gerard.
I gràcies per acompanyar-nos en aquesta tercera edició del programa Persona i Vida.
Gràcies a tu.
Com sempre, doncs, recordar la participació dels oients, poden enviar-nos els seus comentaris, les seves reflexions. Intentarem doncs, respondre les preguntes que ens formulin.
Esperem que sigui així, que hi hagi moltes preguntes.
Recordem el contacte i comencem de seguida.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Doctor, avui toca parlar de l'avortament.
Sí, l'avortament és de les coses terribles que han succeït al segle XX i que segueixen al segle XXI. Julián Marías va dir que era la pitjor cosa que ens havia succeït a la societat del món, l'acceptació per la societat de l'avortament. Què és l'avortament? és la mort prematura de l'embrió o del fetus en el curs del seu desenvolupament. Desenvolupament significa que s'inicia la vida el dia zero, el dia de la concepció, no com diuen alguns textos que quan es fica sanida en l'úter, i és fals. Comença el primer dia de la concepció i acaba en la mort de la persona.
Natural.
Sí, aquest procés és un continu. La vida s'inicia el dia zero i acaba al final de la vida. El codi genètic de l'inici d'aquest embrió és absolutament diferent al del pare i el de la mare, i és un nou ésser absolutament diferent i independent. No forma part de la mare, és independent de la mare, no?
Com recordàvem la setmana passada, que fèiem una introducció a la bioètica, nosaltres ens centrem a parlar de la bioètica personalista, la que es basa en la persona, és l'eix central.
Sí. Si ens apartem d'aquest eix central i busquem altres tipus de bioètiques, pues fa que l'home es manipuli, i quan no existeix aquesta persona com a eix central i que es busca només que el seu bé, pues l'home es desfà i es prostitueix d'alguna forma, pues, des del punt de vista polític també es prostitueix pues, com l'esclavatge que va acabar al segle XIX, i l'actual esclavatge és l'avortament. Ens adonarem compte en el futur de que el que estàvem fent i acceptàvem com una cosa normal, entre cometes, era a l'esclavatge de la dona i l'esclavatge de les persones a través de l'inici de la vida a l'embrió. Es diu que l'avortament és espontani o un fals part, quan es tracta d'una mort no provocada. I es parla d'avortament provocat quan es posa fi voluntàriament a la vida de l'embrió. Quins mètodes emprats per avortar? El d'aspiració significa que es fica un aspirador potentíssim i es treu les restes del feto. El dispositiu intrauterí, el DIU, pensat moltes vegades que no és abortiu, ho és des del punt de vista físic, perquè impedeix la nidació, o químic, també perquè altera la mucosa interior de l'úter. L'avortament per curatatge és un raspament, es desfà l'embrió, es desfà, i es recuperen els restes posteriorment. La píndola RU és altra píndola abortiva, i també l'avortament per injecció, que després parlarem d'aquesta injecció intracor de clorat potàssic per matar l'embrió, el fetus, ja en etapes posteriors. El doctor Morín, del que després en parlarem.
En parlarem d'aquí una estona.
Sí.
En qualsevol cas, tots aquests mètodes són esgarrifosos.
Esgarrifosos. Només que una dona veiés el seu fill a través de l'ecografia o veiés les restes de del que s'ha tret, era un fill amb formes i maneres, no?
Doctor García Faria, cal destacar unes dades que ha elaborat un informe a l'Institut de Política Familiar que són realment alarmants. S'aproximen gairebé als 120.000 avortaments a nivell de l'estat espanyol, 120.000.
A mi m'alarma que sigui un, només, perquè un cas...
Ja és una vida humana.
Significa que es poden produir, ja és igual que siguin 100.000, que 200.000, que 300.000. L'acceptació d'un cas, per molt terrible que sigui la situació d'aquella dona o d'aquella família, fa que es produeixin totes les altres morts. Va passar exactament a Holanda amb l'eutanàsia. L'eutanàsia no s'acceptava per la societat, fins que es va treure l'acció punible i penal als metges, i per compassió es va acceptar la primera eutanàsia, i van seguir els milers que han succeït posteriorment. A més, m'he deixat abans una de les formes d'avortament que no s'entén com a avortament, i és la píndola d'endemà, o píndola de la contracepció d'emergència. Funciona de la següent manera. El període del cicle femení, segons el moment que hi hagi la relació sexual, i hi ha embaràs o no hi ha embaràs. Ni la dona ni el que la compra se la pren, ni el que produeix l'embaràs, ningú abans del metge o la infermera. Ara no hi ha ningú que sigui responsable d'aquesta situació. Parlant de responsabilitat, les polítiques públiques fan que el jovent sigui absolutament irresponsable, perquè els seus actes no tenen conseqüències. I la col·laboradora d'aquestes no conseqüències és les polítiques públiques, els governs de torn. Jo acuso els governs de torn en aquestes polítiques públiques que eduquen malament els nostres fills i la nostra joventut. Deia que la píndola de l'endemà és abortiva. En qualsevol cas, la intenció és produir un avortament, encara que no es produeixi, perquè no se sap si hi haurà embaràs o no hi haurà embaràs. Però la intenció de prendre's la píndola és produir-ho. Aquesta és la situació.
En molts casos, quan doncs, la noia embarassada veu doncs, l'ecografia, pot veure i pot analitzar, veu el seu fill, i és una manera de potser fer-se enrere i no practicar l'avortament.
Sí, en el quart mes, o sigui, a les 16 setmanes, ja té 20 centímetres, 250 grams, ja té formes i maneres i empremtes digitals, i ja té cervell, o sigui, ja té dolor.
El que hem de deixar clar és que un fetus ja és una vida humana.
Des del primer dia, des del primer dia. No hi ha cap persona que no hagi passat per aquestes fases prèvies. O sigui, el dia zero hi ha les dues cèl·lules, 4, 6, 8, 16, fins que es va multiplicant. Tot està preparat des de l'inici perquè l'embrió passi per les fases que passa des del cigot, que és com es diu el primer dia, el primer mes 3-5 mil·límetres, el segon mes 35 mil·límetres, fins al novè mes que acaba naixent.
Podem parlar també de casos pràctics, no? Situacions complicades, un cas d'una violació, aquests casos tan complexos,
sí,
des de l'associació...
La llei del 85 era la de la que parla el periodista, de la violació. Per exemple, una violació és un acte terriblement violent contra una dona. Faig un parèntesi. En la llei de l'avortament, el pare, l'embarassador, no existeix. Jo, des d'aquí, acuso els homes de covards, de no enfrontar-se també a la seva responsabilitat. I, a més dels homes, ja he dit abans que les polítiques públiques són els causants de que passi això. La llei fa que l'home no existeixi i té el 50% de raons per sigui responsable. Parlaves, me preguntaves sobre la violació. La violació és un acte violent, per si mateix dit per la paraula violació, que expressa un instint animal. La sexualitat, algun dia podíem parlar de sexualitat humana i sexualitat animal, significa ordenar que el cervell controli absolutament tots els actes de la persona. Si una persona es pren unes copes d'alcohol i el cervell no funciona, no hi ha judici crític. Significa que la computadora està espallada. A partir d'aquí, de cap avall, puc ser un animal. La violació és un acte violent, per una banda, i que, a més, acaba un acte terriblement més violent encara, perquè, si es produeix l'avortament, l'innocent, que és el que el nen que està dintre de la mare, és matxacat, no?
Ara haurem de parlar, doncs, de la sentència que han absolt el doctor Morín. Abans fem una pinzellada molt breu, perquè el temps sempre se'ns tira a sobre. Parlem, doncs, una mica, fem unes reflexions a nivell ètic, no? És important, i a nivell de moral, també.
A veure, respecte a l'ètica i la moral, nosaltres estem a metges cristians de Catalunya, però l'avortament està per damunt de les creences de cada una de les persones. És absolutament de forma natural, es defensa la vida. És un dret fonamental que es conculca en la llei aquesta de l'any 85 i la del 2010. Parlàvem abans dels tres supòsits de la llei del 85, en què la llei penal mirava cap a l'altra banda i aquests tres casos no eren punibles. En la llei 2010, la llei que va fer el govern de Zapatero, el que pretén és que sigui un dret de la dona. Mai serà un dret matar, perquè el primer dels drets humans és la vida. Si no hi ha vida, no hi ha cap dret posterior. Aquesta és una absoluta contradicció, no?
Parlant de les dades a nivell de l'estat espanyol, gairebé 120.000 avortaments, si ens centrem a parlar del nostre país, de Catalunya, quina anàlisi se'n pot treure?
Similar al d'altres zones d'Espanya. Hi ha a Catalunya, a Andalusia, a Madrid, les zones d'Espanya on es produeixen més avortaments. I si a l'any 2010 van néixer 486.000 nadons, es van fer 113.000 avortaments. Les últimes dades del 2011 són encara superiors, no? I és imparable aquesta forma de vida en la que es viu de desitjos, i si el meu desig no es realitza, doncs fora, em molesta, m'impedeix la meva llibertat, i és a l'inrevés. Quan un utilitza malament de la llibertat, quedes absolutament agafat dintre de les teves decisions equivocades, eh?
Des de l'associació fan cursets adreçats a metges i també a estudiants de medicina.
Sí, nosaltres fem, tenim un grup de 40 ginecòlegs, que un fòrum de discussions. L'altre dia vam parlar de la vacuna del papiloma humà, i bueno, un dia també parlem del papiloma.
Recordem el correu electrònic. Segur que hi ha molts oients que ja tenen dubtes i volen fer preguntes. Ara parlarem, doncs, breument de la sentència del doctor Morín. Recordem el correu i continuem de seguida.
Feu les vostres consultes al 93 409 2777 o a personaivida@radioestel.cat.
Doncs el Ministeri Fiscal sol·licitava 273 anys de presó per Morín, qui acusava de practicar 89 avortaments il·legals a dones en avançat estat de gestació, mogut únicament pels diners. La secció sisena de l'Audiència va absoldre el dia 31 de gener passat també els col·laboradors del doctor Morín, que també estaven acusats, la seva dona i la seva sòcia. Quina anàlisi fan des de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya?
Bueno, fem una anàlisi absolutament negatiu de la justícia a Espanya respecte a aquest tema, concretament, no? El clan de Morín i els Lathers, un grup de persones que vivien això de treure problemes, entre cometes, a una sèrie de dones del món que venien a Barcelona
utilitzant una màquina que els triturava.
Els triturava, i el cara dura de Morín va dir que havia posat una trituradora per desfer pollastres.
El cas va sortir a la llum l'any 2006 arran d'una gravació secreta d'un programa d'una televisió danesa, però ja se sabia, potser d'anys abans, es feien concentracions davant de les clíniques del doctor Morín al carrer Dalmases de Barcelona, per exemple.
Sí. Només una de les raons que adueix la sentència respecte al consentiment ja està viciada. Per què? El consentiment, què significa el consentiment? Quan nosaltres fem una intervenció quirúrgica o del tipus que sigui mèdica, hem d'informar absolutament el malalt o la malalta del procediment, les conseqüències, els efectes secundaris, i que el malalt, en aquest cas, comprenda, no dic malalta, perquè l'embaràs no és una malaltia. La persona que fa aquesta acció comprengui en la totalitat el balanç, la decisió que pren, que existeixi una informació prèvia completa, continuada, verbal, escrita, que aquesta informació inclogui diagnòstic, pronòstic i conseqüències. I tot això no es va produir, perquè els psiquiatres, en alguns casos, es va demostrar que no havien acceptat aquesta, no havien produït el test de Goldberg, que és el que portava el 98% dels avortaments per malaltia de la mare, i era el coladero que feia que es van produir més avortaments que mai, no? Aquesta sentència absolutòria produeix violència per part de l'Estat contra el no nascut i la dona. Aquests 89 avortaments són al marge de la legalitat i s'avança la ideologia a la norma. El poder construeix la realitat, la seva realitat. La veritat només és veritat, veritat ideològica. Si no hi ha límits a aquesta veritat, el consens és el que decideix si una cosa és veritat o mentida.
Doctor García Faria, se'ns acaba el temps. No sé si prepararan algun comunicat, si prendran alguna mesura. Des de la FIAM han fet un comunicat, l'arcabisbe, sí. També Monsenyor Joan Enric Vives també va fer un comunicat.
Jo mateix vaig fer un comunicat, també que està penjat a la pàgina web de la FIAM.
Alguna mesura directa?
Després, Cristians ja ha presentat el recurs de la sentència.
Anirem seguint, doncs, anirem tot el seguint. Procés. I per anar acabant l'edició d'avui, parlarem d'un cas pràctic, perquè també volem doncs, explicar casos pràctics, perquè els oients doncs, estiguin atents i s'involucrin amb tots els temes que parlem. Parlem del cas d'un avortament d'una jove de 22 anys, doctor.
Sí. Vaig tenir una relació de 3 anys amb un estudiant de la meva escola. Una nit, com que havia oblidat prendre la píndola, ens varen posar el preservatiu, que lamentablement es va estripar. Dues setmanes després, la meva vida va patir un fort sotrac. Estava embarassada. A partir d'aquell moment, la soledat que vaig sentir i la pressió del pare del nen perquè avortés eren immenses. Ell no volia aquest nen. Vàrem discutir molt durant una setmana. Després jo vaig cedir, sola, sense valor i sense el suport de la meva família. Després, res. El món estava buit. 10 dies més tard, vaig viure 2 dies d'hemorràgies. Durant 20 anys, a la data de l'aniversari, revisc l'angoixa i la solitud d'aquell moment i tinc horribles dolors d'estómac. A cada naixement dels meus fills, vaig viure mesos de depressió i terribles malsons. Vaig matar el meu fill amb les meves pròpies mans. Avui, als 40 anys, no passa un dia en què jo no pensi en aquest nen i en la part de mi mateixa que jo vaig matar a causa de l'avortament. Emma era aquesta noia.
Ens fa reflexionar aquest cas.
Hem de reflexionar freqüentment i no...
I no dir, ara, no, avorto, no, dir, pensem
això
les conseqüències.
Fa, això tothom ho fa. No, jo decideixo. I decideixo salvar el meu fill.
Moltíssimes gràcies, doctor García Faria.
Moltíssimes de res, Gerard.
I el convidem a demà dijous, que toca parlar de medicina, per parlar doncs, de la diabetis.
Molt bé, fins demà.
Fins demà, bona tarda.
Adéu.
A Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.